Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència. Avui un altre cop a Barcelona per parlar amb un dels grans referents de la comunicació i el periodisme del nostre país, Antoni Bassas. Antoni.
Què tal, Guillem?
Com estem?
Molt de gust.
Antoni, gran referent fa molts anys del món de la comunicació, del periodisme. Et faré la primera pregunta molt directa. Com està la salut del periodisme a dia d'avui?
Està delicada, està molt delicada. Jo crec que el periodisme és més necessari que mai i que té més espai que mai per fer la seva feina, que és la de validar continguts, la de no dir mentides, la d'assenyalar qui diu mentides i on hi ha falsetats i fake news. Però clar, per fer això calen mitjans, perquè aquells que propaguen mentides i fan un ús delinqüencial del dret a la llibertat d'expressió tenen molts mitjans. Són aquests que el president sortint dels Estats Units, en Joe Biden, em va dir l'altre dia en un discurs, els oligarques, els del complex industrial tecnològic. Tu pensa que de les 10 primeres fortunes del món, 9 són nord-americanes i d'aquestes mitja dotzena són del món de la tecnologia. Per tant, si el periodisme vol fer de contrapès i de validador de les coses que passen i que l'opinió pública, sobretot les societats democràtiques, puguin tenir accés als fets d'una manera tan veritable com sigui possible, doncs cal esmerçar uns esforços econòmics molt grans i, esclar, costa molt trobar els diners. Això és com tota la vida. Vull dir, per treballar a gran escala necessites recursos i com que avui dia hi ha molts més mitjans, molta gent que es disputa la inversió publicitària i la inversió publicitària, doncs en el periodisme convencional li toca repartir menys i, per tant, no té tantes possibilitats de lluitar contra aquestes organitzacions dels algoritmes a gran escala. Mm.
Clar, però en un món actual on les xarxes socials sempre són les protagonistes, no? Sempre s'ha dit que el periodista, la seva tasca és informar de forma eficaç, veraç, no? Dir la veritat d'aquesta manera. No és molt complicat a dia d'avui saber quin periodista diu la veritat, quin no, per tot el tema de les xarxes socials, per Twitter, Instagram...
Tenim alguna pista, perquè a vegades diem allò de abans s'enganxa un mentider que un coix, no? Deixem que un periodista digui alguna cosa i veiem al cap d'unes hores o de pocs dies veurem si tenia raó o no tenia raó, si deia la veritat, si no deia la veritat. Ja et dic, amb una sola vegada en tens prou. Si et sembla que una sola vegada pot ser injust, fem una miqueta de seguiment de la seva trajectòria professional. Quan tu veus que un tipus és normalment ha sigut fiable, aquí tens un periodista fiable. Després podem anar a les capçaleres, no? Hi ha mitjans que tenen... Tots els mitjans tenen el seu punt de vista editorial, n'hi ha més de dretes, més d'esquerres, més unionistes, més independentistes, més el que tu vulguis. Però tu pots distingir que aquests mitjans normalment tenen cura del que en diríem la veritat, o almenys d'una explicació dels fets que no estigui absolutament divorciada de la realitat, no? És a dir, on tu pots reconèixer traces de veritat en el que s'està dient. Molt bé, doncs aquests mitjans t'interessen. Per tant, jo crec que és relativament senzill fer una selecció de periodistes als quals ens podem creure o als quals podem tenir la convicció raonable que normalment no ens enganyen, i mitjans que, tot i la seva línia editorial, presenten les coses d'una manera de la que també te'n pots refiar, no? El que passa és que això vol temps. Això vol temps. I no en tenim gaire de temps. I, en canvi, un tuit és una cosa que ens arriba de seguida, que ni la demanem, perquè ens arriba sense haver-la demanat, i amb l'algoritme et foten menys el que volen, no? Diguéssim, et donen de menú informatiu el que volen, i per tant, és difícil. Però crec, per acabar, que és important també entendre que de la mateixa manera que quan vas al metge i et diu, escolti, vostè doncs, ha de fer una dieta equilibrada, de menjar carn però de menjar peix, de menjar llegums però de menjar verdura, doncs tu prova també de tenir una dieta equilibrada des del punt de vista informatiu. I per tant, una cosa que està bé i que no costa gaire és veure la mateixa notícia explicada per dos mitjans diferents. Ho pots fer a casa fent el zapping. Com ho ha explicat TV3, com ho ha explicat Televisió Espanyola, com ho ha explicat Telecinco, com ho... saps? Dir, està una miqueta en comparació perquè veuràs a on posen l'accent els uns i els altres i això et donarà una idea més precisa, segurament, de cap a on està situada la veritat.
La informació actual, Antoni, està encara en mans de grans empreses i de grans interessos. No sé, com a periodista, a més en àmbit nacional, no?, o internacional, no sé si encara pots dir el que vols dir o encara estàs molt condicionat pels grans poders.
Jo crec que menys que mai, teòricament. O sigui, els grans
menys
poders,
que mai, eh?
Sí, els grans poders condicionen... Bueno, fixa't tu, què estàs fent tu? Què fas tu cada setmana?
Un videopodcast.
Quan jo vaig començar això era impossible.
Sí?
Quan jo... Esclar, no hi havia la tecnologia necessària.
En aquest sentit, clar.
Una persona que es llicenciava en periodisme, com tu et vas llicenciar fa 4 anys, si volia exercir, havia d'anar a un diari, a una ràdio o a una televisió. Punt. No hi havia res més. Podia escriure un llibre, podia publicar en una revista, però si volia tenir un accés massiu, havia d'anar als mitjans de comunicació de masses. Mm. I els mitjans de comunicació de masses eren bàsicament la televisió, de la que, per cert, quan jo vaig començar, només hi havia un canal, Televisió Espanyola. No va ser fins al cap d'un temps que es va incorporar a TV3. Llavors ja eren dos, si imagina't. I de ràdios n'hi havia mitja dotzena, no? És ara que s'ha trencat aquest monopoli de l'emissió. Ara tothom, periodistes i no periodistes, tenen canals per dir el que vulguin 24 hores i fer-ho arribar molt lluny. O sigui, mai hi ha hagut tanta possibilitat de que tanta gent pugui veure els missatges d'una persona que fa 10 minuts no era coneguda. Mira el que passa amb els influencers, per exemple. Ara, la segona part és, bueno, però aquests no són periodistes, o aquests fan un mal ús de la llibertat d'expressió, o no diuen la veritat. Bueno, d'acord, però això que em demanes tu de ser dependents de grans corporacions, no, aquí el problema és que si tu emets les coses per X o les emets per TikTok o per Instagram, sí, diguéssim que t'has d'acollir a les normes d'una gran corporació. Però en principi, el canal per emetre a tot el món, en qualsevol moment, ja la tens. Això abans no existia.
Fa molt que, per exemple, no reps trucades d'algun gran poder de dir, escolta, felicitats, m'ha agradat molt això que has explicat, o, per altra banda, no m'ha agradat?
No, de trucades se'n reben sempre. O sigui, els periodistes tenim les pressions en el nostre sou. Una altra cosa és que algunes pressions són indecents,
poc fonamentades.
A vegades són poc fonamentades. Bueno, aleshores has de tenir, diguéssim, l'escrúpol professional, la veterania necessària, treballar en un mitjà que tingui capacitat per suportar determinades pressions. Jo sempre deia, per exemple, quan treballava a Catalunya Ràdio, no? Jo deia que jo podia resistir pressions, però sobretot era molt important que la resistís el director del mitjà i que el millor director és aquell que no transferia les pressions que rebia el periodista que tenia sota. Però els periodistes ens rebem sempre de trucades i de comentaris, i més ara amb el WhatsApp, escolta, això que vas dir l'altre dia, no sé què, sí, això passa, sí.